11 i 8 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa dels dimecres, i ja ho sabeu, ara toca fer un bon espectacle, toca fer molta comèdia, molta, no, Eduard Gené?
Sempre em mires, quan dius això de molta comèdia, sempre em mires amb aquesta cara, diguéssim, còmplice, una mica sorneguera, una mica, aquest tio fot molta comèdia, sempre, és veritat.
Però d'això es tracta, és veritat, i ens encanta.
És veritat, ho reconec, ho reconec. A bé, de totes maneres, avui vull començar, des d'aquestes homilies que faig inicials dels programes, vull començar per dir una cosa que potser hi ha gent que no se n'ha adonat. Hi ha vida intel·ligent després saltant la serra de Collserola.
No fotis. Sí?
És així.
Ostres.
És a dir, a veure, tenim el Llobregat per una banda, el Besòs per una altra, la serra de Collserola, la plana de Barcelona, però darrere de tot això, si tu t'endinses, és perillós, vull dir, pot ser perillós, hi ha vida intel·ligent.
Però no has d'anar armat ni res, no?, per anar...
Home, has d'anar amb bona fe.
Sí, home, no sé.
Bona fe, els ulls ben oberts, les orelles ben obertes...
Però això d'anar buscant els horitzons fa una mica de por a vegades, eh?
No, dic això perquè, clar, passa, i és molt corrent, i passa a tothom, a mi inclús m'ha passat, doncs que, clar, sembla que només passa les coses que passen a Catalunya, passen a Barcelona. Tot és Barcelona, tot és Barcelona, tot és Barcelona, mentida, no és així. Aquest seria un aspecte, una part de l'homilia, i la segona part de l'homilia avui seria dir, per si algú tampoc se n'ha adonat i que se n'adoni una vegada, els gèneres com a tal, la novel·la, la poesia, el teatre, la dansa, la música, diguem, clàssica, amplificada, el que vulguem, com a tals, ja fa molts anys que s'han acabat. És a dir, la definició de lo que és una novel·la, jo per exemple la tinc aquí sobre la taula, tu la veus, una novel·la, aquí, això està dit com una novel·la. Bé, això per mi no és una novel·la, en el sentit clàssic estricte del terme.
Llavors com ho defineixes?
Perquè aquí hi ha novel·la, aquí hi ha biografia, aquí hi ha assaig, és a dir, hi ha un munt de coses que podríem dir novel·lades. L'altra cosa és la qualitat del producte. Aquest és un altre tema.
Al final és expressió, tot plegat.
Perquè què passa? Per exemple, la dansa. Diu, hi ha la dansa teatre. Per tant, aquella dansa, quan sortien aquells que ballaven, doncs amb el ballet clàssic, i feien una sèrie de passos, i explicaven una història. Però ara no, ara ja surt una història que precisament exigeix un tipus de passos de dansa que s'ajustin precisament al que vol expressar la història que els vol explicar. Per tant, que quedi ben clar, hi ha vida intel·ligent, hi ha vida intel·ligent passat Collserola, número 1, i número 2, els gèneres no existeixen. Ara tenim els dos convidats que estan aquí aguantant la humilia, doncs estaven dient que, clar, què podia ser sinó que Juli Garreta.
Amb les Illes Medes.
Per què? Home, perquè avui estem contents, jo ho estic molt, de tenir aquí a l'estudi per fer molta comèdia amb en Jordi Lara. Per dir, ara, bon dia, benvingut al programa Molta Comèdia.
Molt bon dia, i contentíssim de ser aquí,
Alegre de sentir-te. I tenim també el Toni Casasses, que Toni Casasses és, per exemple, una mostra d'aquesta cosa que es produeix en Jordi també, però en Toni, jo diria, que en Jordi està més empaltat, no?, perquè ja viu a Sant Cugat des de fa molts anys, els seus fills ja són nascuts a Sant Cugat, vull dir, i Sant Cugat ho sabem, per exemple, els que van a estudiar a ESADE no diuen, quan escriuen a Alemanya o a Anglaterra o on sigui, i on estàs, nen? I diuen a Barcelona, no diuen Sant Cugat.
És l'opció fàcil.
Clar, perquè quan arriben allà tothom diu, Barcelona, encara si diuen que està a Sant Cugat no se n'enteren d'on són. I en Toni Casasses, potser no està tan empaltat de Barcelona. Ara ens ho explicarà. Benvingut també, Toni.
Moltes gràcies.
I esperem...
Sant Cugat.
Home, estem molt contents que esteu aquí vosaltres i estem molt contents, a més, del motiu pel que esteu aquí. El dissabte, Sergio, s'inaugura una exposició, és a dir, s'inaugura en la sala d'exposició de la Casa de Cultura, a les 7 de la tarda, una exposició que té un títol una mica especial, no? Perquè diu Cinematografia submergida. I això partim del llibre aquest que deia jo que tinc sobre la taula, aquest llibre que no és un llibre en el sentit estricte de la literatura, que és una màquina d'espavilar ocells de nit, que va escriure en Jordi Lara i que va tenir un èxit que suposo que el propi autor no s'imaginava, però que suposo també que el propi autor no està molt content.
Sí, sí, no m'imaginava en absolut, no, clar, clar. Sí, sí.
Aquest llibre ha tingut quantes edicions?
Quatre edicions.
I has tingut una sortida... A veure, has anat a parlar del llibre a molts llocs.
Sí, és un llibre que ha tingut un ressò, un bon ressò, jo diria més aviat crític, que no pas tampoc de públic, perquè no és un llibre comercial, però per no ser un llibre comercial i per estar en els circuits del que és la literatura en català, quan dic literatura vull dir literatura, clar, que són, la literatura en català té un circuit limitat també, no? Doncs va tenir una molt bona acollida de crítica i de públic també, no? Sí, sí.
Però la veritat és que vas tenir un lector, que sóc jo, que el vaig llegir influït també pel fet de que tinc una certa relació personal, i que quan vaig acabar, bueno, t'ho vaig dir, em va recordar que ens vam trobar de forma casual i t'ho vaig dir, doncs que la sorpresa havia sigut superior a les possibilitats que jo podia pensar. Bé, l'exposició aquesta es diu, com deia, aquesta cinematografia submergida, i m'agradaria que entréssim a comentar el que s'explica. Hi ha una frase que diu: llegir és visionar somnis, escriure en bona part també, i que hi ha tres nivells de lectura. En Jordi em senyala el Toni.
El Toni i en Jordi.
Escolta'm, així no farem res, perquè això no estem a la tele, no,
El tema de la frase, que l'expliqui, i jo faré a la segona part.
Vinga.
És que he tingut un atac de tos terrible.
Beu una mica d'aigua, que sí, això sí. Sempre ho arregla. Si no, demanem alguna altra cosa.
Vinga, fil a l'agulla. A veure, això bàsicament és... Nosaltres ens vam preguntar quan tu llegeixes un llibre i després vas a veure la pel·lícula, molt sovint et passa que dius, home, jo no me l'imaginava així, no? Per què? Perquè tu t'has vestit com a lector la teva pròpia pel·lícula mental. Aquesta mena de cinematografia mental que anem creant com a lectors és una cosa evanescent que es perd, diguem-ne, no? Però que roman dins nosaltres. I quan recordem aquest llibre que hem llegit fa uns anys, el recordem a través d'aquestes imatges, d'aquesta pel·lícula que nosaltres hem construït, no? Això és una part del que nosaltres anomenem cinematografia submergida, i que és el que hem volgut rescatar d'aquest llibre. Però després hi ha una altra cinematografia que també és submergida, que és la que l'autor va vestint, les imatges que van quedant dins de l'autor i que donen lloc després al llibre, és a dir, a l'acte d'escriure. En aquesta exposició el que hem volgut és aproximar-nos a un llibre que aboca tot un món determinat, que el Toni explicarà molt bé després quin. Aproximar-nos a un llibre, però no des de la via de la lectura, sinó des de la via d'aquestes imatges que un llibre suscita. I això és el que nosaltres anomenem cinematografia submergida. Per tant, és fonamentalment una videoexposició on nosaltres hem intentat capturar aquestes imatges mentals del lector i ensenyar-les i compartir-les, no? Però també té una primera part de l'exposició, té tres nivells. Hi ha un primer nivell que el que fem és explicar el llibre per a aquells que no el coneguin, no? I que puguin seguir una mica aquest itinerari, no?
Aquí llegeixo tres nivells de lectura, que és això potser que estaves començant a dir. Un tast de l'univers literari de la novel·la, el segon espai, un documental en què l'escriptor reconstrueix els espais, la gent, les imatges que bateguen el text escrit, i el tercer, una experiència insòlita, del bioartista Toni Casasses, El lector sense lectura. A veure, Toni.
A veure, Toni. Això crida molt l'atenció, no? Aquest que
és el primer que em va passar, eh?
M'acosto més.
El primer que em va passar és això, vaig dir, un lector sense lectura. Això ho has d'explicar.
No, el que passa que quan vam començar a pensar en projecte amb en Jordi, jo no m'havia llegit el llibre. Llavors, com que vam plantejar l'exposició com que la gent que entra a l'exposició entra en el llibre, no? Acostar-se al llibre sense haver-lo llegit, vam pensar que, doncs, ja que jo fer l'exercici, de fet, de construir una exposició i anar coixint el llibre mentre l'anava construint. Així també posava una mica el pla de l'espectador, no? Si jo m'he llegit el llibre i ell també, i jo estic més condicionat a la lectura, per tant, no estic tan lliure a l'agafar la càmera, no? D'aquesta manera jo he anat descobrint el llibre a través dels recorreguts que he fet amb en Jordi, de les accions que ell somiava en el llibre que les hem realitzat i que les hem documentat, que és la part central, a través de les entrevistes que jo anava fent a les persones que s'han llegit el llibre, i finalment tot això, de les gravacions, dels textos que hi havia allà, jo em vaig fer una petita videoinstal·lació, que de fet no és res més que una mirada cap a ell, de fet, eh? És a dir, qui és en Jordi Lara, eh? I quins són, i encaixar-lo en el llibre d'una manera molt més onírica, un llenguatge més oníric, més a l'atzar, no? Que és el que hi ha al final, una mica, no? que es contraposen imatges, una mica, que dic jo amb el text aquest, a més del llenguatge del somni, no? Ja es contraposen imatges metafòriques, imatges reals, ficcions emocionals, i llavors tota aquesta exposició, de fet, ajunta tots aquests nivells de llenguatge que estem dient, no? O sigui, ja, quan t'aproximes a qualsevol reflexió, hi ha la reflexió, diguéssim, textual, textos del llibre, hi ha objectes d'en Garreta, o sigui, hi ha objectes de l'entorn del llibre, hi ha un confessionari, hi ha una fotografia d'en Garreta, llavors hi ha la part, diguéssim, d'anàlisi, que és els textos, bueno, són les entrevistes amb els que s'han llegit el llibre, que fan unes reflexions, uns anàlisis. Llavors hi ha la part central, que és aquest document de les experiències que vam viure amb en Jordi, d'enterrar els instruments, la seva família, el seu entorn, que és una altra manera d'aproximar-se, i al final hi ha aquesta aproximació més entre emotiva, pictòrica, de records, i tot això diria que dona una idea de l'atmosfera i de per on es mou el llibre, no?
Tu creus que l'espectador que vagi a l'exposició, a la videoexposició, quan acabi, haurà copsat el contingut del llibre aquest com tu, sense haver-lo llegit?
Bueno, esperem que sí, esperem que només se'l compri, se'l llegeixi, i que potser hi trobi aquests elements, no? que hem anat... Que... Jo penso que sí, jo penso que és una manera de... O sigui, en el qual l'espectador no està tan atrapat en una narrativa, no? O sigui, sinó que se sent més lliure, com deia en Jordi, aquesta mena d'imatge mental que un es fa quan llegeix un llibre, no? Que recorda coses, no? Un dia també parlàvem, per exemple, quan tu imagines llegeixes Casa de Pagès, per exemple, en un llibre, tothom pensa una Casa de Pagès concreta, no? La seva, la que ha vist, la que els seus parents, el que va veure en una pel·lícula, no existeix la Casa de Pagès única, no? Aquí hi ha la nostra Casa de Pagès, hi ha les nostres vivències, no? I amb en Jordi, de fet, clar, no fèiem un llibre sobre Rússia, el fèiem sobre el Ripollès, sobre la comarca d'Osona, el Ripollès, el Bages, jo soc d'allà, ell també, tenim complicitat en els entorns, som d'una mateixa generació, també era molt més fàcil entendre un llibre si tu en formes part, també. De fet, ell i jo som part d'aquest llibre, també, encara que ja no surti, diguéssim, no? O de l'exposició.
Sí que surts. El que passa és que no.
Sí que surt, però està il·luminat. Ara, acabant, o sigui, amb aquest aspecte que estàvem dient, ara sí ho has llegit?
No em pregunto el mateix.
No, és que clar, és que...
Diré que sí, que me l'he llegit.
És que pensa... No. Sí o no?
Sí, me l'he llegit.
Sí?
Sí.
Bueno. I aleshores el resultat del que es posareu respon a això...
No tens que veure.
Ho pensava, eh?
T'ho pensaves.
Ho pensava.
O sigui, a part, també, si em deixes dir una cosa, diré
sí,
que aquest món que en Jordi expressa en aquell llibre està molt bé perquè és un món que de fet es va morir als anys 80-90. Jo també el vaig viure, aquest final d'una època quasi medieval, diguéssim, d'anar pel Ripollès, pel Berguedà.
Vosaltres érem els adolescents.
Érem adolescents, jo he vist les últimes persones, no? Els últims individus, les cases de pagès, que eren d'una tradició totalment molt antiga, no? I llavors, que es va tallar amb aquesta modernitat, no? Aquesta Barcelona que deies, comentaves abans, no? Que això va com ignorar, no? Com si diguéssim, no, això no existeix. Ho rescatem i ho vivim, i d'aquí poden sortir moltes coses. És molt ric, tindràs compte que podien sortir moltes, moltes.
Jo estic convençut, Sergio, que Antoni diguéssim que està al Congrés dels Diputats, no?
Home,
vaig estar una hora mirant la tele i...
No, no,
sí, no ja, amic, però eren 7 hores, eh, compte.
Perquè si expliques això que estaves dient, potser s'haguessin enterat d'una cosa que sembla que no se n'enteri. Bé, deixem aquest tema perquè si seria...
Home, no hi ha un cinema, nosaltres també ens dediquem a fer realització de documentals i pel·lícules, no hi ha un cinema com l'italià o el suec que rescata aquestes tradicions i les fa universals. Aquí, de fet, ens hem fet un cinema una mica molt més esnob, més francès, més... però la tradició...
O sigui, aquell que en podíem dir cinema urbà, aquest de Barcelona, no?
Quan veus Serrallonga, veus aquest espai que el del Bruc, quedes paralitzat, dius, però això què és això? Sap greu dir-ho ara en públic, no? Però dius, ja, no s'ha fet mai una pel·lícula, la Bat Oliva, per exemple, no? Un dels personatges importants de l'any 1000 del món, d'Europa Occidental.
Clar, però sí. una pel·lícula feta amb un concepte contemporani.
Un concepte contemporani.
No com un concepte comercial. No, una cosa comercial.
Que deien Berman amb el segell, diguéssim, no?
Sí, sí.
No s'ha fet, o sigui, no, perquè jo diria que la gent que fa cine no coneix aquesta pel·lícula.
No tenim una pel·lícula sobre Verdaguer.
Per exemple,
no tenim una pel·lícula sobre Clavé, que seria una pel·lícula brutal, perquè toca totes les passions humanes. Sobre Verdaguer, també. No tenim una pel·lícula sobre l'Abat Oliva. No, és a dir...
Ara fa poca estona en aquesta casa es parlava de Verdaguer de forma diguéssim accidental o paral·lela al que es parlava i que, com amb la seva posició d'exorcista que diu molta gent desconeix, bueno, molta gent desconeix però molta gent coneix i efectivament es podrien fer grans pel·lícules sobre aquests i molts més temes.
Sí, sí, el que passa és que bueno, a partir d'un cert moment quan Catalunya com a país, com que fins ara, si més no, ha sigut un país a mitges, és a dir, no ha estat realitzat plenament, clar, ha hagut de privilegiar una colla de materials culturals, no? I aleshores va privilegiar sobretot aquests materials més vinculats a la urbanitat, al modernisme, a la modernó, que és una altra cosa, a tot allò que hi ha del Collserola cap al mar, diguem-ne. I per tant s'han ignorat una colla de materials que nosaltres volem posar de relleu també d'alguna manera, eh? I quan deies això de Verdaguer, una imatge que nosaltres en parlem una mica, no? És aquesta, hem fet aquesta exposició sobre un llibre, en aquest cas un llibre meu, perquè necessitàvem provar això amb una cosa que ens fos propera, no? Però ja ens agradaria que això fos com una mena de metodologia d'aproximació a la literatura per una altra via, no? Per exemple, imaginem-nos què hagués rodat Verdaguer si hagués tingut una càmera quan era petit i corria pels camps de Fogueroles.
És una pregunta.
No? Jo crec que hagués rodat doncs, les Marietes, no? La Rosada, o sigui, aquestes coses que després formen part de la seva poesia. No? I que aquestes imatges donarien peu a les imatges poètiques. No? La Rosada és el mantell d'ermini de les fades del Canigó. No? És a dir, quan diem cinematografia submergida volem dir aquestes imatges que bateguen sota un text literari, sota un univers literari, però que no veiem després si veiem una pel·lícula basada en aquest llibre, perquè les pel·lícules comercials el que fan és privilegiar sobretot l'argument, la trama, els personatges, i a vegades es perd l'ànima del llibre, que és el paisatge anímic de les coses, no?
Entrem en una música, aprofitant aquestes paraules que has dit, i entrem a la segona part. Bé, tenim una segona part de l'exposició. A continuació, aquí en el programa ens diu que hi ha encabat un espectacle que es titula Els nàufrags feliços. I Els nàufrags feliços diu lectura musical basada en el llibre de Màquia d'espavilar ocells de nit de Jordi Lara amb l'actor Carles Martínez, un altre vinculat a Sant
Cugat. Sí, però no serà el Carles, al final.
No hi serà?
No, no podrà ser. Llàstima, serà el Joan Berlanga.
En lloc
de... Fantàstic, eh?
També estem...
Fantàstic,
eh? També estem no, ho deia perquè un actor vinculat a Sant Cugat, i en aquest cas, també.
Un altre actor
també.
Fantàstic.
També. I la música original composta i interpretada per Arnau Tordera, que en aquest moment jo penso que és una de les figures emergents més importants que hi ha amb el grup Obeses. Jo recomano a tothom que busqui alguns dels vídeos que surten de les seves cançons i pot quedar, en fi, al·lucinant. Al·lucinant, és extraordinari. I la tenora d'Aurora Vicentini. Expliquem una mica... A veure, ara no sé si preguntar-t'ho tu o preguntar-hi amb el Toni. Perquè el Toni va fent, és ell. Toni.
No,
en aquest cas sí.
Aquesta cosa sí. És una extra.
Jordi. Un extra, sí. Això és una de les activitats complementàries que van associades a l'exposició. L'exposició té, per exemple, hi ha unes visites guiades que jo crec que són interessants perquè nosaltres acompanyem a la gent, li expliquem tot aquest argumentari i els convidem a gaudir amb llibertat de la fantasia, de la creació i tot això. Per tant, les visites guiades, jo penso que és una bona cita per veure l'exposició. Nosaltres hi som 6 dies. També hi ha una projecció...
Aquí el dimecres 16 d'abril, el 22 i el 26 d'abril, el 8, el 10 i el 16 de maig.
Exacte.
A les 7 de la tarda, en uns casos, i a les 12 jo penso que això, com que hi haurà el programa, estarà editat en la pròpia Casa de Cultura, la gent que estigui interessada ho pot veure...
Sí. Jo crec que és una bona manera d'entrar a l'exposició i disfrutar-la més a fons. Una de les activitats complementàries que també hi ha i que es presenta sobretot el dia de la inauguració és aquest espectacle, Els nàufrags feliços, que és una lectura de fragments del llibre a càrrec del Joan Berlanga, com deies tu, amb l'Arnau Tordera, que és una passada i que ha fet uns temes originals. Per tant, sentirem l'Arnau Tordera en viu cantant, estrenant unes cançons pròpies pensades en el llibre. L'Arnau és un seguidor d'aquest llibre i ha fet unes cançons, 7 cançons originals.
7 cançons? Hi haurà a l'espectacle noves?
Això ho podreu veure aquest dissabte i cantades per l'Arnau, clar. Compostes i cantades per ell.
Aleshores, a l'espectacle, pel que em dius tu, hi ha una part de lectura i aquestes 7 cançons, més l'Aurora...
L'Aurora amb la tenora.
La tenora vol dir això que pot tenir una hora...
Una hora de durada. Sí, realment valdrà molt la pena. I, a més, es farà la presentació a les 7 de la tarda de l'exposició i tot seguit, allà mateix, a la Casa de Cultura, a la sala d'actes, a les 8, hi haurà l'espectacle. Entrada gratuïta... Sí. I l'oportunitat de veure...
No és guixeta invertida.
No, ni això. En aquest cas, ni això, diguem-ne. No, és entrar gratuït, absolutament.
Perquè davant de la situació actual, això de la guixeta invertida s'està convertint en un fet... O guixeta invertida o vendre pastanagues. Sí. Una de les dues possibilitats. Sí, vens una pastanaga perquè no és de l'entrada i no cobres l'IVA, però és l'IVA del 4% de la pastanaga i s'ha acabat.
El que sí que hi ha, Eduard, és que es fa aquest dissabte i després es fa el dia 27 o 28.
Jo tinc aquí anotat el dia 27 d'abril, diumenge al Siglo.
Al Siglo. Es torna a fer l'espectacle aquest, podeu tornar a veure l'Arnau, l'Aurora, que és una delícia, és una noieta que té 17 anys, és de Ceret, nord-catalana, i toca la tenora com una meravella. I fan un duet, ells dos fan un duet, entre l'Arnau, diguem-ne, que té aquest to més trash, més gamberro, i aquest virtuosisme amb la guitarra, i la delicadesa de l'Aurora, amb la tenora nord-catalana,
i la veu
del Joan Berlanga, i la veu de l'Arnau.
De l'Arnau, que fa... pot pujar i pot baixar tranquil·lament.
Crec que és una oportunitat, realment, per disfrutar-ho, i en aquest cas, doncs, això, associada l'exposició.
Bueno, de fet, en el Motocomèdia, quan jo vaig comentar amb el Sergio el fet de que vinguéssiu, clar, ho enfocava molt, per exemple, per l'espectacle, no?
Clar.
Tot i que jo al principi he insistit...
Tu també ets transversal, tu?
Si jo soc...
Tampoc no tens fronteres.
Sí, eh? jo intento ser transversal i sobretot és que necessito ser transversal perquè si no em passa el temps i no puc esperar massa. Però, en definitiva, jo penso que aquesta, tant l'exposició com l'espectacle, serà una mica aquesta demostració del que deia al principi. Hi ha vida intel·ligent després de consolar-la. Toni, què en penses?
De què? D'això. De la vida intel·ligent.
Sí.
Bueno. Sí. Home, el Toni sí que... Ara, jo només hi poso el calçador, perquè t'expliquis tu, però... El Toni sí que és un d'aquests artistes que està molt vinculat al territori, en aquest cas Osona. Per exemple, ell ha fet, ho dic jo perquè ell no ho dirà, per exemple, ha fet unes experiències fantàstiques de videoart a les esglésies, però no amb espais que són d'església, no, durant l'Eucaristia. Videoart durant l'Eucaristia. És a dir, tu vas a missa i hi ha un retaule que és mòbil, que és una projecció, i mentre es diu la missa, hi ha una projecció. Això són coses que són insòlites. I això està passant a Vic i en propostes del Toni, fantàstiques, que són absolutament, diguem-ne, contemporànies. Però no se sap. No se sap. Costa molt de fer-ho arribar més avall de Collserola. Diguem-ne, costa molt, no? Quan són coses que realment són insòlites i d'un gran interès, no?
I ho fas dintre del territori, això d'Osona, o ho has fet en altres llocs de Catalunya?
Bueno, el que passa que l'avantatge inconvenient també de Vic, no?
D'aquestes ciutats, a Vic ho ha fet.
Aquestes ciutats, diguéssim, petites però mateix molt riques, una herència cultural des de, jo què sé, de Vic des de l'any 500 que hi ha bisbe. Això és una cosa que passa en molt pocs estats del món. Hi ha una tradició cultural molt gran. Llavors, l'avantatge és que tens l'àmbit és molt fàcil, diguéssim, produir coses. I tens molta gent al voltant, hi ha poetes, músics... per tant, aquest és l'avantatge que de fer. Llavors, el que passa que a vegades ho fas i ja te n'oblides, ja ho has fet i dius, ara vaig anar a fer un altre puesto, ja ho has fet aquí, ja fas una altra cosa, diguéssim, no? De totes maneres, sí que... vaig veure una exposició a Santa Mònica, per exemple, aquí al Centre d'Art, que era un recull de totes aquestes experiències videogràfiques, diguéssim, no? Ja surts, però de vegades passa els de Vic, i suposo també passa el Sant Cugat, que primer ets de Vic, després ets un artista, el que sigui, no? Però sempre hi ha la marca de dir, no, el de Vic, diguéssim, no? I sempre impera el lloc que la persona, i el músic, doncs el de Vic, el segal de Vic. I per cert, per exemple, quan un de Sant Cugat ve a Vic, ens fa molta il·lusió, és de les poques ciutats de Catalunya, que sempre diem, jo per exemple conec una noia d'aquí Vic, que és la Maria Forga, que també fa coses de guió i tal, i sempre la presenta la Maria Forga de Sant Cugat. Perquè no sé per què el tenim com idealitzat, Sant Cugat.
Bueno, Sant Cugat també ha tingut en aquest sentit, i té uns adjectius afegits, no? Un d'ells és que ciutat rica. L'altre és un que s'ha creat una mica forçat per mi, que és Smart City. Si som una Smart City, jo sempre penso que... Bé, m'agradaria que m'expliquessin una mica més a fons aquest tema de l'Smart City, però... és així, què hi farem? Sí que és veritat que des del punt de vista d'espectacles i de cultura, i en Jordi ho sap perfectament, és una ciutat molt viva i que hi ha moltíssimes activitats i que genera moltes entitats, és a dir, que hi hagi moltes entitats de cultura popular en una ciutat com aquesta que ha crescut, s'ha multiplicat per 3 en 20 anys, quan a la població, que està tan propera a Barcelona, que és una cosa que anul·la moltíssim, i que en canvi existeixi i que sigui gent jove, això és una experiència molt important a considerar. Perquè habitualment ja ho sabem, segons quin tipus de cultura, el que passa és que va fer una gent que es va fent gran i que resulta que el que passa és que llavors es va fent gran i va desapareixent. I no hi ha el recanvi aquell generacional que fa que allò pugui continuar. I aquí tu ho saps perfectament, Jordi, no és així, sinó que al contrari, que ja és una quantitat de persones que fa molt de... Precisament...
Home, per alguna cosa també, propostes arriscades com aquesta exposició, ha estat acollida aquí a Sant Cugat, no?, diguem-ne.
Sí.
És a dir, la gent de cultura de Sant Cugat... i els gestors culturals de Sant Cugat han cregut en una proposta així, cosa que nosaltres estem molt agraïts, i intuïm que també hi ha una sintonia que va més enllà, una mica allò que deia el Toni.
Jo per, posaré un convidat més que tenim a vosaltres dos, que el tenim, si no el tenim, el tenim que és en Josep Garrell. Josep, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé.
Bé, en Josep és el president de la Lira, que és un grup de un cor d'homes, i sempre diu que és, sempre s'ha de dir que és un cor d'homes, que precisament el que farà és que el mateix dia 12 que vosaltres aquí feu la inauguració de l'exposició i l'espectacle, ells, el dia 12, el dissabte, a les 13, a la 1 del migdia, estaran al Born de Barcelona fent les cançons i romanços populars catalans de la Guerra de Successió.
Sí, senyor.
Com esteu, Josep? Esteu bé, preparats ja a fons?
Sí, ahir vam fer un bon gran assaig amb en Antoni Rossell, vam tornar a repassar totes les cançons en les que fem de poble i cantem els romanços, pues, aquells del 1700, sí, a favor de l'arxiduc Carles.
I esteu contents d'estar al Born, però suposo que encara esteu més contents perquè el mes de juliol ho farem aquí a Sant Cugat.
Sí, tot l'espectacle aquest es farà el dia 4 de juliol en els claustres del monestir, que precisament aquest matí hem anat a prendre mides, per dir-ho d'alguna manera, per poder fer-ho al màxim de bé possible.
Però no tric cap capitell?
No, per descomptat que no.
Però que es faltés una mica el lloc i ho canviem el capitell i el tirem més cap enllà, no ho heu fet, això?
Els claustres no es toquen.
No es toquen, no. Molt bé. Doncs escolta'm, ens veurem el dia, bueno, ens veurem abans segurament, però abans que ho feu aquí a Sant Cugat, naturalment ja esteu convidats en aquest programa per poder-ho explicar amb més temps, que vingui en Toni Rossell també, i que vingui el Xavier Tor, que en aquest cas té un paper una mica, en fi, com ho diríem, una mica antipàtic.
Bé, fa de rapsoda, ell explica amb el so, no m'avançaré massa, però hi ha un so de fons molt important en el qual es nota la tragèdia de Barcelona.
Bueno, pues,
no,
diu,
no puc explicar gaires coses més.
Ell diu allò de sublevar los ánimos de los vasallos.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
De fet, Eduard es va fer un programa de la Sonora, al Canal 33,
sí.
Abans una mica del procés que havia seguit l'Antoni Rossell,
sí.
per elaborar una mica aquest espectacle, i va intervenir també la gent de la Lira, aquí al claustre de Sant Cugat. Ho dic perquè la gent pot fer-ne un tast.
I, sí, això és la Sonora del dia, em sembla que era 11 dissabte, 11 de gener.
Correcte. Molt bé, sí, no, la data no la recordo, però bueno, està penjat al 3 a la carta.
Per tant, ja ho sap tothom, pot entrar a TV3, pot buscar aquest dia la Sonora, que és el programa que fa en Jordi Lara.
Antoni Rossell, que busca
en Antoni Rossell. I veurà a tota la gent de la Lira fent de poble.
I anirà bé perquè abans d'anar a veure l'espectacle anirà una mica més documentada, no?
Exacte. Efectivament. Mm.
Gràcies, Josep.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que es vagi molt bé.
Allà hi serem, molt bé.
Adéu.
Adéu-siau, bon dia.
Déu-n'hi-do el que hem pogut saber avui, quina conversa transversal avui de totes les arts. I és que avui aquesta separació que deies al principi, Eduard, no ha existit, i d'això es tracta.
Bé, escolta'm, hem d'acabar per això dient alguna cosa més que es fa aquest cap de setmana.
Ah, sí, és veritat.
Perquè és que comencem per demà dijous, que tenim el Lluís Vidal, el Lluís Vidal Trio, que està actuant al Cafè de l'Auditori. El Lluís Vidal va estar aquí parlant amb nosaltres també quan feia la direcció musical de Così fan tutte, però ara el tindrem fent jazz, que és una altra de les seves facetes, potser la més reconeguda o més coneguda, i estarà aquest dijous a les 9 al Cafeta. I el dissabte tindrem al Teatre Auditori una parella, Patricia Denó a la flauta i Cristina Casale al piano, que ens faran un programa que es diuen Classical Jazz.
Intimate.
Home, són dues noies molt maques de veure, són molt maques de sentir. La Patricia Denó ha actuat ja moltíssim, és filla de Sant Cugat, i esperem que continuï actuant com ho està fent en diferents orquestres d'Espanya. I la Cristina Casale, doncs el piano, espero que ens faci una bona demostració. També la Cristina Casale el diumenge, en aquest cas al migdia, a les 12, estarà amb en Jordi Bosch fent un concert especial parlant de música però barrejada amb la història de Babar, el petit elefant. I aquest és un espectacle, evidentment, d'àmbit familiar.
Perfecte.
També és una mica de barreja, també és una mica la trencada de gèneres, ja ho estem dient. O sigui, això és així. En Jordi Bosch és un gran actor, però va deixar Manresa i viu a Sant Cugat. Però, escolti'm, i treballa a Barcelona. Escolti'm, transversalitat.
Fora fronteres.
Sí, senyor.
En tot, sí, senyor. Avui a Molta Comèdia hem estat molt ben acompanyats en aquest estudi Ramon Bernils, pel Jordi Lara i pel Toni Casasses, els dos. Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, per acompanyar-nos durant pràcticament aquests tres quarts d'hora de conversa, i molta sort amb aquesta impenta que porteu ara mateix. Gràcies i fins la propera, nois.
Moltes gràcies.
Vosaltres.
Ens veiem.
I el Duval, que t'he de dir, com sempre, ens veiem divendres.
Fins dimecres. Adéu.